Cauen els suïcidis per primer cop des de la pandèmia, però tot i que redueixen el nombre de morts, augmenten els intents de treure's la vida. Bon dia, Catalunya, són les 7.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massip.
Avui, dimarts 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una de les principals causes de mort no accidental al nostre país. És per això que cal treballar per detectar aquests casos, acompanyar-los i ajudar-los per evitar que es treguin la vida. L'any passat, a tot Espanya, es van recollir més de 8.000 casos de conductes suïcides. La pandèmia i el confinament van provocar un augment d'aquests casos i, tot i que van dir que la salut mental es posaria al centre, massa vegades segueix sent un tabú parlar d'anar al psicòleg o de fer teràpia. Fins i tot fa vergonya demanar ajuda, i és normal, però entre tots hem de trencar aquesta barrera. A més, a la vegada, Espanya és un dels països europeus on es prenen més ansiolítics. Cal parlar-ne obertament, i no cal tenir reserves a l'hora d'afrontar la qüestió del suïcidi. Aquest dimarts també és notícia que llogar una habitació a Catalunya costa 611 euros de mitjana. No tot un pis, eh? Només una habitació. En una dècada, el preu per compartir pis, ho repeteixo, eh? Per compartir pis, no per llogar-ne un de sencer tot sol, per compartir pis, el preu en una dècada s'ha més que doblat. 611 euros de mitjana per llogar una habitació. En fi. A més, també parlarem dels recursos d'inconstitucionalitat que han presentat els governs autonòmics del Partit Popular i també del PSOE, el cas de Castella-La Mancha, d'Emiliano García Page, contra la llei d'amnistia. I també afrontarem el nou sidral que tenen muntat Esquerra a compte una vegada més dels cartells sobre l'Alzheimer d'Ernest Maragall. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia amb en Gerard Pruna, responsable de la informació sobre Barcelona al diari Ara, amb Sílvia Barroso, directora del diari El Món, i amb Jordi Barbeta, periodista i analista polític. Això serà a partir de les 9. I aquesta tarda el Parlament entregarà la medalla d'honor al monestir de Montserrat pel mil·lenari de l'abadia, 1.000 anys del monestir de Montserrat. Doncs en una estona, a 9:15, entrevistarem el prior Bernat Juliol, que és el comissari dels actes d'aquest mil·lenari, perquè ens expliqui com ha arrencat aquesta celebració i com reben aquest honor de rebre la medalla d'or del Parlament. I avui, a les 11, parlarem de ciència i de l'actualitat sobre l'espai amb el nostre expert de capçalera, amb en Joan Anton Català. I a les 12, en Joan Trias farà una passejada amb el periodista i polític exdiputat de la CUP, David Fernández. Amb ell mantindrem una conversa sobre l'independentisme, el sentiment de catalanitat i el futur polític del país. Jo no m'ho perdria, esteu avisats, serà a partir de les 12, quan Mercè Raga es faci càrrec d'aquest programa al matí a Ràdio Estel. Però abans, ja ho dèiem, dimarts 10 de setembre, passen 3 minuts de les 7 del matí, repassem amb quines temperatures ens hem llevat. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. Doncs mira, ens devem a 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 15 a Girona o 16 a Manresa. Un matí fresquet a les comarques de l'interior, més fred cap al Pirineu i una mica més atemperat cap a la costa. Les temperatures diurnes avui, si fa o no fa, com les que vàrem tenir ahir, de 24 a gairebé 30 graus, les més altes cap a l'interior, i per tant, això encara ens fa pensar que farà una mica de calor al centre del dia. Pel que fa a l'estat del cel, atenció, aquest matí, costa central, nuvolositat variable, que podria arribar a deixar escapar alguna gota, però això seria fins a mig matí, migdia, molt estirar. I de cara a la tarda, on augmentarà una mica més la nuvolositat, serà cap a les comarques de Girona, cap als voltants del Montseny, i també a la tarda en aquest sector pot arribar a caure algun plogim a la resta sol, tramuntant a la Costa Brava, mestral a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i de cara a demà doncs esperem un dia amb força més núvols i amb una davallada de les temperatures que la notaríem de cara a la tarda. I atenció, perquè els núvols de demà, a primeres hores del matí fins a mig matí, poden deixar escapar alguna gota a la costa central, i a la tarda el risc de precipitacions afectarà sobretot comarques de Girona, del Pirineu i del nord de Barcelona. Per tant, en alguns indrets del país serà una diada passada per aigua durant algunes estones, però no seran pas pluges ni generals ni tampoc gaire importants.
Moltes gràcies, Jordi. Doncs ja sabeu, arrosseguem el paraigua perquè podrien caure algunes gotes. I ara que passen 5 minuts de les 7 del matí, també repassem quina és la situació del trànsit. Connectem amb el RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Aquesta hora ja destaca densita d'alguns punts de la xarxa bàsica metropolitana. Ara mateix a la C58 hi ha 1,5 km de circulació intensa a l'arribada al nus de la Trinitat. També a l'accés de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i a la C16 al seu pas per Rubí i a l'altitud en direcció sud. També el Baix Llobregat. La densitat es concentra a l'A2 entre Sant Feliu i Cornellà en direcció Barcelona i a la Ronda ja s'acumula afluència en alguns punts a la Ronda Litoral, 7 km des de Sant Adrià cap al Llobregat. També a la B20, en direcció sud, són 5 quilòmetres de lentitud i cap al Besòs hi ha complicacions al punt de Pedralbes per una incidència. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. Fa 7 i 6 minuts. Anem amb les notícies.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Zubé.
Bon dia, Pau.
L'any passat es van reduir les morts per suïcidi. És el primer cop que passa des de la pandèmia. Però, per contra, durant el 2023 van augmentar els intents. Això sí, un dels col·lectius que més ha reduït les temptatives de suïcidi són les dones d'entre 15 i 29 anys, un dels més afectats.
Unes xifres que hem conegut avui, 10 de setembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la de fa dos anys, el 2022. Tanmateix, continua sent una dada superior a la registrada abans de la pandèmia del coronavirus. I pel que fa als intents de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.100 casos de conductes suïcides. Això és un 7% més que el 2022 i 4.100 episodis de temptativa. Cal remarcar que el descens més acusat de la mortalitat per suïcidis va registrar entre les dones de 15, com deies, a 29 anys, amb un 20% menys respecte ara fa dos anys.
Precisament per contribuir a prevenir el suïcidi, el Ministeri de Sanitat preveu posar en marxa el proper 2025 un pla d'acció. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat els principals objectius d'aquest document.
Nuestro objetivo es, como insisto, garantizar esa, tener una garantía asistencial, tener una rapidez de respuesta ante las situaciones de riesgo, asegurando que cualquier persona que necesite ayuda la puede tener en el momento oportuno. Necesitamos hacer prevención, prevención de los casos, detección precoz y mirada amplia.
La idea és promoure un registre de dades per entendre millor el fenomen, introduir un codi de risc per abordar sanitàriament el problema i fomentar les autòpsies psicològiques. En el document, que actualment s'està desenvolupant, hi participarà un grup format per investigadors, supervivents i professionals en sociologia, infantesa, atenció primària i també salut mental, per donar-li un enfocament integral i també transversal.
El govern proposa un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves de nivell PISA, per millorar els resultats acadèmics dels alumnes catalans. Uns resultats que el passat mes de maig van ser nefastos. La proposta l'ha avançat aquest dilluns el president Salvador Illa i avui es farà efectiva al Consell Executiu.
Els darrers resultats de l'informe PISA van situar els estudiants catalans per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, especialment en matemàtiques, que van treure la puntuació més baixa des de l'any 2006 i també en competència científica i comprensió lectora. El govern es marca com a objectiu prioritari d'aquest curs revertir aquesta tendència de mal resultat, una proposta que, per cert, no ha estat ben rebuda pels sindicats d'educació. El principal sindicat, USTEC, està obert a parlar-ne, però creu que l'organització no ha de decidir cap on ha d'anar l'educació catalana. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
No considerem doncs, que hagi de ser el món empresarial, no? Les grans multinacionals qui dictaminin quins han de ser els objectius de l'educació i en quina línia metodològica s'ha d'aplicar en els centres, etc. Perquè no ho fa en clau pedagògica, ho fa en clau mercantil.
I d'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha compromès a trobar una solució al problema que pateix l'Institut d'Educació de Secundària Júlia Minguell de Badalona. En aquest centre, el curs ha començat amb 40 alumnes més per aula degut a la falta de professors. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, lamenta la massificació d'aules i denuncia que les baixes no s'han cobert.
us ho dèiem en portada, llogar una habitació a Catalunya costa 611 euros de mitjana. Això suposa un 97% més respecte al 2015. Així ho indica l'estudi Habitatges Compartits a Espanya el 2024 del portal immobiliari Fotocasa, amb dades corresponents al primer semestre.
Si s'analitza el darrer any, el preu mitjà per habitació es va incrementar un 8% en comparació a l'any passat, quan va ser de 565 euros. Catalunya, de fet, és la comunitat amb un preu per habitació més car, seguit de les Illes, amb 576 euros al mes, el País Basc amb 543 i Navarra amb 512 euros. De fet, són els quatre territoris de l'Estat que superaven els 500 euros al mes d'agost d'aquest any. I, per contra, els preus més baixos corresponien a Extremadura i Castella-La Manxa amb 239 i 269 euros, respectivament.
I la Fundació de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis, diguem-ho bé, calcula que l'Estat caldria construir 200.000 habitatges cada any, el doble que es fa actualment, per absorbir tota la demanda.
Des d'aquest organisme constaten que hi ha un desajustament important entre l'oferta de vivenda i la demanda del mercat. Això provoca que l'oferta d'habitatges nous sigui insuficient, derivant en un tensionament del mercat. Un fet que provoca que els preus vagin a l'alça i que els joves i els altres col·lectius més vulnerables tinguin problemes per accedir a un habitatge.
Les notícies del dia al matí a Ràdio Estel.
I també us ho dèiem abans, el Parlament lliurarà aquesta tarda la medalla d'honor en la categoria d'or al monestir de Montserrat, coincidint amb el seu mil·lenari. L'acte comptarà amb la intervenció de l'abat de Montserrat, Manel Gas, que recollirà el guardó.
Fa tres dies la cerimònia va ser al monestir, mentre que avui aquesta celebració, com deies, tindrà lloc al Parlament de Catalunya, i a banda de la intervenció de l'abat també participaran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, que li faran entrega de la màxima distinció que atorga la Cambra Catalana. Fa tres mesos, Rull ja va comparèixer des del despatx d'audiències anunciant que atorgaven la medalla d'or a Montserrat perquè és un símbol de defensa de la llengua i de la cultura catalana. Aquest guardó s'entrega des de l'any 2000 i en aquests anys s'han condecorat entitats com Càritas Catalunya o la Fundació Gutmann.
I aquest dilluns ha tornat a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona la figura d'un nen Jesús salvat de les flames durant l'inici de la Guerra Civil. El nen Jesús va ser recollit per un esportista que havia de participar en l'Olimpíada Popular que s'havia de celebrar a la capital catalana el 1936 i ha reaparegut 80 anys després a Gal·les, al Regne Unit. Des d'avui ja és un símbol de l'església del Pi.
Va ser a finals d'aquest mes de maig quan els responsables de l'església de Santa Maria del Pi van rebre la notícia que la família de l'esportista gal·lès havia trobat la talla i la volien tornar al temple. Aquest dilluns a la tarda s'ha fet oficial aquest retorn. Elaborat en fusta i d'uns 26 centímetres d'alçària, el Jesuset va aparèixer dins d'una caixa entre les pertinences de l'exesportista, que va ser testimoni de les sagnants destruccions de la guerra i que va tenir cura de la peça fins al dia de la seva mort l'any 2001.
I a Montcada i Reixac aquest migdia es farà un minut de silenci per la noia de 17 anys que va morir ahir atropellada per un tren. Segons les proves que li va fer la policia, la maquinista que conduïa el comboi va donar positiu en drogues. Des del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris, per això, creuen que es podria tractar d'un fals positiu.
Un accident que va tenir lloc a l'estació de Montcada i Reixac de la línia 2 de Rodalies. Cap a les 3 de la tarda, dues noies haurien intentat creuar les vies quan la barrera del pas a nivell estava baixada. Segons sembla, el pas d'un primer tren hauria fet pensar aquestes joves que ja es podria travessar, però un comboi amb origen Portbou i destí Barcelona atropellava mortalment una d'elles. Després d'aquest accident, la policia local feia un test de drogues a la conductora del tren que donava positiu en unes quantes substàncies. Fonts del sindicat afirmen que aquestes proves diagnòstiques, que són més ràpides, les que es fan als maquinistes, no són fiables del tot i que, per tant, poden acabar sent falsos positius. I per això insisteixen que s'han de contrastar. Amb aquesta víctima ja són 182 les persones que han mort a Montcada i Reixac atropellades pels trens en la història de les tres línies ferroviàries que hi passen, una xifra que també inclou els suïcidis.
I la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ha donat explicacions aquest dilluns després que Catalunya Ràdio hagi fet públiques unes captures de pantalla de WhatsApp on deia que el partit podria guanyar vots arran del cas dels cartells dels germans Maragall.
El seu perfil d'X, la dirigent, ha reiterat que no és la culpable i que no hauria autoritzat mai l'acció d'aquests cartells. De fet, Rovira relaciona aquesta campanya bruta amb l'aleshores president del partit, Oriol Junqueras, que es torna a presentar la reelecció per liderar Esquerra Republicana. Sense mencionar-lo, Marta Rovira l'acusa indirectament de filtrar missatges interns per guanyar el Congrés, que els republicans celebraran el pròxim 30 de novembre.
I el rei emèrit Joan Carles de Borbó ha creat una fundació a Abu Dhabi amb les seves filles, les infantes Helena i Cristina, per donar a conèixer la seva figura i aprofitar la legislació dels Emirats per centralitzar la seva fortuna fora de l'estat espanyol.
Sí, l'objectiu d'aquest moviment seria facilitar la transferència a les seves filles un cop mori. Joan Carles va marxar als Emirats Àrabs ara fa 4 anys, el 2020, tot i que durant aquest temps ha viatjat a Espanya diverses vegades. El rei Felip VI no tindria cap paper en aquest patronat.
I acabem amb un últim apunt d'esports, i és que males notícies pel blaugrana Marc Bernal. El futbolista ha passat aquest dilluns pel quiròfan per ser operat del trencament en el lligament creuat anterior del genoll esquerre i s'ha confirmat que estarà un any de baixa.
L'operació a càrrec del cirurgià Joan Carles Montllau sota la supervisió dels serveis mèdics del Barça a l'Hospital de Barcelona. Una intervenció que té lloc 13 dies després de la seva lesió a l'estadi de Vallecas davant del Rayo. En un primer moment es va programar l'operació pel 4 de setembre, però la inflamació encara durava i es va optar per esperar uns quants dies.
Un quart i un minut d'avui, anem al quiosc. Com dèiem, un quart i un minut d'avui, repassem les portades dels principals diaris en paper i digitals i ho fem, com sempre, de la mà de la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Tots obren avui amb la proposta d'endeutament de la Unió Europea que ha fet l'expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi.
La Vanguardia apunta que Draghi planteja un deute comú de tots els països per evitar el declivi, i en imatge apareix com lliura l'informe a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El País remarca que el plantejament del també exprimer ministre italià és que la Unió Europea inverteixi 800.000 milions d'euros en deute comú. El diari Ara parla d'un pla d'inversions multimilionari per salvar el model europeu. El periòdico titlla l'endeutament de massiu.
I també recullen els diaris que Alemanya farà controls a les seves fronteres contra la immigració il·legal.
En aquest cas apareix a tots els diaris, menys al periòdico. El País i la Vanguardia sí que remarquen que la decisió es deu a la pressió migratòria i al risc de terrorisme.
I els presidents autonòmics del Partit Popular presenten recursos d'inconstitucionalitat contra l'amnistia.
En aquest cas, el País parla d'ofensiva d'Alberto Núñez Feijóo i el diari Ara de Llaus de recursos. Els dos diaris també destaquen que el socialista Emiliano García Page ha presentat un recurs.
També hi ha fotos del viatge del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que està fent visita a la Xina.
Apareix en imatge el País i el diari Ara, i tots dos utilitzen la mateixa fotografia. Sánchez passejant amb el líder xinès Xi Jinping a Pequín.
I acabem amb el primer dia sense telèfons mòbils a les aules que marca l'inici escolar.
La fotografia del diari Ara són tres infants a punt d'abraçar-se amb el títol Retrobaments i el primer dia sense mòbils. El periòdico apunta les discrepàncies dels alumnes de la secundària davant la prohibició d'utilitzar aquests dispositius a l'aula.
Moltes gràcies, Sílvia. Tant vas fixar-se amb les portades com fer-ho amb les contraportades. I això ens ho fa en Rafa Sanahuja. Rafa, bon dia.
Bon dia de dissabte. Ah, perdona, de dimarts.
Ja està, eh? No, no han passat ni 10 minuts, eh?
No, ni 10 minuts. Ràdio... I espera't, perquè jo crec que li traurem partit durant tot el matí. És el nostre plan.
És el nou. Vale, molt bé, Rafa.
Doncs... Anem al detall.
I dels diaris, de les contraportades, quin detall traiem avui?
Mira, hem de lamentar una notícia trista. S'ha apagat una de les veus de la nostra vida, la de l'actor nord-americà, James L. Jones.
A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
And this will all be mine?
La seva veu Pau de Tro va estar al servei de Darth Vader, ni més ni menys, però també del mític Mufasa, que estem escoltant, el rei Lleó. Doncs l'actor nord-americà ha mort aquest dilluns als 93 anys. Potser els oients que no estiguin acostumats a la versió original de les pel·lícules els hi costa, però podríem dir que la seva veu és l'homònima al nostre país, era Constantino Romero. El Constantino Romero d'Estats Units era James L. Jones, per fer-nos una idea. Jones tenia diabetes, ha mort a casa seva i envoltat de la família, segons explica la seva agent. Una curiositat, era tartamut de petit, imagina't. Després ha fet carrera
amb la veu
i de manera meravellosa. Ha ressonat durant dècades als Estats Units, arreu del món, com una de les més icòniques del cinema, sobretot des que va interpretar aquest Darth Vader a les pel·lícules de Star Wars, que en català va doblar Joan Borràs i en castellà, com deien, Constantino Romero. Jo soy tu padre.
Mític
Constantino Romero. Per cert, explicava James L. Jones que de les dues primeres pel·lícules de Star Wars, La nova esperança i l'Imperi contraataca, només va cobrar 9.000 dòlars. Perquè era una època en què si no sorties en pantalla i només posaves la veu, doncs no, diguem-ne que no feies massa negoci.
Perquè ell era la veu de
Darth Vader.
De Darth Vader, però no era l'actor
que l'interpretava. No l'interpretava,
només posava la veu.
Exacte, feia un doblatge, però perquè l'actor li veien bé de corpulent, però la veu volien que fos
una veu
més profunda,
no?
Com la que tenia James L. Jones. Per cert, tot i així, estava encantat de la vida de formar part de totes aquestes sagues. No és com Harrison Ford, que li dius Star Wars i pràcticament et pega, no? O t'escupa la cara. No, el James L. Jones deia, sí, sí, parlem de Star Wars, parlem del rei Lleó. Estava encantat. I el The Big Bang Theory, la mítica sèrie, hi ha un capítol que Sheldon se'l troba i diu, ets un fan, vols parlar de Star Wars? Seu aquí i parlarem de Star Wars. I es passen tot el capítol parlant.
Sí. Potser pels més joves és com l'han descobert a través d'aquesta sèrie. De fet, és el meu cas, jo el vaig descobrir...
Tens al cap el capítol aquest, que
és molt bo.
És molt divertit. Perquè al final Sheldon acaba fart i ja diu, està boig aquest tio.
Sí, és més pesat ell que el Sheldon, no?
Exacte. Aquestes són les curiositats. Puc dir que també va protagonitzar Conan el Bàrbaro, per exemple. El príncipe de Zamunda és el pare de Eddie Murphy, el príncep de Zamunda, i La caza de l'octubre rojo, entre d'altres, al cel sigui, a veure si s'han trobat amb Constantino Romero.
Jo te'n diré una altra, que també us
sabia. Quina et sona?
No és una pel·lícula, però era la veu corporativa de la CNN.
Ah, és veritat. Sí. És que ha fet molts treballs de veu.
Clar.
És que té una... Jo no la tenia massa al cap, perquè sóc d'aquests casos que veu tot doblat. Jo ho he vist tot doblat. Però quan m'he posat aquest matí al Mufasa, ha dit, mare de Déu.
Això és
espectacular, aquesta veu.
I tant.
En fi, doncs el cel sigui James L. Jones i per sempre el seu llegat.
I tant que sí. Però no quedem aquí, no, Rafa?
No.
Tenim Marc Escrol?
Tenim bonus track, fem un canvi radical de tema, anem cap al titular de Marc Escrol, aquest compte de Twitter que ens fascina, que parla de futbol i de surrealisme. Fa referència d'un mític jugador i d'una iniciativa que jo crec que t'agradarà com a fan de l'aigua.
A veure.
Guanchope quiere impulsar el agua en lata en España. Entre comillas, son latas de agua.
Com és allò dels titulars que no siguin redundants?
Doncs aquí no hi ha cap, problema.
No compten. Moltes gràcies, Rafa. Ens retrobem en uns instants. Nosaltres ara fem una breu pausa de publicitat i tornem amb els consells.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
I ara que són les 7 i 24 minuts, ens posem al dia i ens posem amb els consells per fer-nos la vida una mica més fàcil. Ja ho sabeu, ho fa l'Olma Giró. Olma, bon dia.
Bon dia, Pau.
Què ens expliques avui?
Aquesta setmana, com sabràs, és setmana de tornar a la rutina per molts. Ahir dedicàvem els primers consells de la temporada als més petits, a la mainada que tornava a l'escola, i ja n'hi ha prou, ja està, s'ha acabat això de ser els protagonistes. Avui els protagonistes som nosaltres, els adults, que ens hem d'adaptar a la nova rutina, i no és fàcil. Com ho portes, això, tu, de tornar a la nova rutina?
Bé, prou bé.
Prou bé, eh?
De moment, sí,
prou
bé. Sí, ens despertem d'hora, però amb energia, amb ànims.
Amb il·lusió,
sí,
amb il·lusió.
Exacte.
A veure, fàcil no és simplement perquè és que deixem enrere l'estiu, deixem enrere el aixecar-nos a l'hora que volem, el viure sense gaires obligacions. Per tant, avui el que faig és portar-vos uns consells per gestionar millor la tornada a la feina en cas que aquesta tornada a la quotidianitat desperti una mena de malestar psicològic o un repte emocional, que aixecar-se aviat és un repte emocional. Mm. És evident, no?, que tot seguim una mica aquesta filosofia que s'ha posat de moda de encarbassot fa el que pot,
sí,
però sempre està bé escoltar què diuen els experts sobre el tema. Així que escoltem a la psicòloga psicoterapeuta Judit Santamaria.
Dedica una mica de temps a seure en silenci per observar el diàleg intern que apareix, què et dius i com et sents en conseqüència. Observar amb curiositat els propis pensaments, emocions i sensacions físiques, és a dir, tot el nostre món interior, és el primer pas abans d'aplicar qualsevol recurs per pal·liar el malestar.
Sí, que ens hem d'escoltar, eh? Ens hem de mirar a l'interior, per dir-ho
així. Sí, 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 mirada reflexiva interior. I vull acabar, Pau, amb l'últim consell que ens fa la Judit Santamaria, que a mi encara li estic donant voltes.
I sent el que estiguis sentint, sense resistir-t'hi, perquè és quan oposem resistència contra el que sentim que generem patiment, i el patiment és sempre opcional.
Patiment és sempre opcional, si més no, fa que pensar. Aquesta reflexió.
I tant que sí. Doncs amb aquest consell, 7 i 26, enfrontem aquest dimarts. 10 de setembre.
Molt bé. Dissabte encara no hi som,
dissabte,
eh? I sí que portes molt bé la tornada a la rutina.
Per molta gent és divendres, que demà tenen festa per això. Però nosaltres serem aquí a les 7.
Ben fet. Fins ara, Pau.
Fins ara. I dels consells de l'Orma a la cultura. I la cultura és sinònim de Joan Trias, aquí a Ràdio Estel. Bon dia, Joan.
Què tal, Pau? Bon dia.
Com va anar la gala Catalunya aixeca el taló? Bueno,
jo sí que tinc una mica de son avui, eh?
Sí, no?
Sí,
tu
sí,
vas
va.
Allargar
avui
una
fa
mica.
Son. Avui fa son. Però no passa res, amb unes atxes que diuen.
Doncs de seguida repassem de tot el que va donar de si aquesta gala que comentàvem ara, però abans, ahir al migdia també coneixíem la xifra rècord que donava l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Més de 3 milions d'espectadors i una recaptació rècord de més de 92 milions d'euros durant la temporada passada, de 2023-2024, Joan.
Com deies, Pau, el Teatre Català està d'enhorabona. Més de 3 milions de persones han assegut a la butaca d'algun teatre per gaudir d'un espectacle, 230.000 més que la temporada anterior, que ja es va catalogar d'èxit rotund, i superant la xifra rècord de la temporada 2011-2012. Aquesta temporada passada, doncs, es situa irrefutablement com la millor temporada de la història del Teatre Catalunya. L'Associació d'Empreses del Teatre de Catalunya, la DETCA, com deies, i els teatres públics de Barcelona han explicat que s'han fet més espectacles que mai, assolint les més de 13.000 funcions. També d'ha important a destacar, el català s'ha representat en el 39% de les produccions i el castellà en el 30%, sent els espectacles més vistos El Mago Pop, The Producers i Escape Room 2, i en les sales de proximitat els més vistos que han estat Fair Play, de la Calòrica, i els anomenàvem I no et vesteixis per sopar, i Austràlia.
I entrem ara sí en el que va donar de si la gala Catalunya aixeca el taló, que ha donat el tret de sortida de la nova temporada de teatre, i ho ha fet sota la direcció de Paco Mir i amb Carme Conesa, Mercè Martínez, Artur Busquets i Aina Quiñones com a mestres de cerimònies.
Una 23a gala, Pau, que s'ha celebrat per primera vegada, també ho dèiem ahir, fora de Barcelona, al Teatre Auditori de Sant Cugat, i que ha volgut retre homenatjar la vocació pel teatre. Sota el lema El teatre no té edat, l'edició d'enguany ha volgut anar aixecant els talons un rere l'altre per tal de fer palesa la història del teatre català, que ve de lluny. S'hi han fet presents a l'edició d'enguany l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el president del Parlament, Josep Rull, a qui li hem preguntat precisament per aquestes bones dades del teatre català.
Que això és el que ens ha de donar molta empenta, la llengua catalana, quan s'expressa a través d'instruments potents i lluminosos, com la ràdio o com el teatre, té una capacitat de competir extraordinària.
Durant la gala també es va fer menció honorífica a Premi Catalunya de Teatre a la companyia de Goll de Gom pels seus 50 anys de trajectòria. Així es mostrava agraït Joan Lluís Bozzo als micròfons de Radio Estel.
Em fa il·lusió, sobretot perquè està sent un comiat, diríem, que ho deixem doncs, com amb el llistó molt alt. No és un anar-se'n allò fent-la viu-viu, sinó que és una manera molt boneca i molt emocionant de despedir-se.
I finalment, Pau, un bonus track. No sé si recordaran els oients que la temporada passada de teatre, Marc Sambola va criticar la direcció de Teatre Nacional per no optar pels musicals, i és que aquesta temporada el TNC ha optat per Arrencar amb ànima, un musical de gran format. Hi ha reconciliació?
Jo crec que el fet de que hagin decidit fer un musical en el TNC és una molt bona notícia. Tinc la sensació que va ser una carambola. Una mica en el seu moment de hem de posar un musical, posem això perquè és un molt bon projecte i tinc moltes ganes de veure-ho, però espero que no sigui l'única cosa.
Són 8:15. Bon dia, Catalunya. Cauen els suïcidis per primer cop des de la pandèmia, però tot i que redueixen el nombre de morts, augmenten els intents de treure's la vida. Ara repassarem aquesta i altres notícies, però abans de res, connectem amb el RAC per saber com estan les carreteres del país. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, retencions d'hora punta a la xarxa viària catalana. Ara mateix hi ha lentitud a punts de la 2 a Pallejà i de Sant Feliu a Cornellà. També la B23 al punt de Molins i encara al Baix Llobregat a la C32 s'acumulen 2 quilòmetres de lentitud de Viladecans a Sant Boi. També a la zona del Vallès l'afluència es concentra a la P7 al punt de Barberà en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze. I també hi ha complicacions als accessos i sortida de Barcelona al punt de Ripollet cap al nord i a l'arribada al Nus de la Trinitat tant per la mateixa C58 com per la B20 a Santa Coloma. També a la ronda complicacions d'hora punta amb 5 quilòmetres de retenció a la ronda de dalt des de Nou Barris en sentit Llobregat i també la ronda litoral s'acumulen 7 quilòmetres de retenció des de Sant Adrià també en direcció sud. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. I quin temps ens espera avui? Ens en dona tots els detalls el nostre meteoròleg, en Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pau, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb nuvolositat variable a les comarques del litoral, sobretot de Barcelona i sud de Girona, i no descartaríem que aquest matí aquests núvols puguin deixar escapar 4 gotes. Això seria durant les primeres hores del matí, perquè després s'obriran moltes més clarianes. A la resta de Catalunya, ambient assolellat, i a la tarda 4 núvols cap a l'interior de Girona, sobretot cap al sud, cap a la zona també del Montseny, que podrien deixar escapar alguna gota. Però en general serà un dia amb sol, amb unes temperatures que es mantenen estables, tant les mínimes com també les màximes. De fet, les temperatures màximes avui al centre del dia serà un pèl càlides, màximes entre els 24 i els 29 o fregant els 30 graus en alguns punts de l'interior. Encara ho farà una mica de tramuntana mestral als dos extrems de la costa i demà, Dia de Nacional de Catalunya, augmenta més la nuvolositat. Al matí, possibilitat d'algun ruixat una miqueta més extens cap a la costa central i a la tarda, especialment comarques de Girona, del Pirineu i del nord de Barcelona. Demà les temperatures baixaran i més que ho faran de cara a dijous i divendres.
Gràcies, Jordi. 7:32. Anem a l'agenda del dia. Com cada dia ens la repassa la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
El Tribunal Constitucional debatrà avui la qüestió d'inconstitucionalitat de la llei d'amnistia plantejada pel Tribunal Suprem.
Tot plegat després que el Constitucional hagi rebut sobre la taula el recurs anunciat pel Partit Popular i els seus territoris. El ple començarà a les 10 del matí.
I aquest migdia hi haurà un minut de silenci a Montcada i Reixac per la mort d'una menor atropellada per un tren.
L'Ajuntament del municipi i la plataforma Tracte Just Soterrament Total ha convocat la ciutadania per guardar un minut de silenci en record a la víctima. Serà a les 12 del migdia a la cruïlla entre el carrer Colom i Bogatell.
I Revolta Pagesa es reuneix aquest migdia amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
L'objectiu d'aquesta trobada és fer arribar al conseller Òscar Ordeig les problemàtiques del sector més urgents. Serà a la 1 del migdia, a la seu del departament.
I avui també es presenta el polèmic congrés D-District.
Els organitzadors de la Fira Immobiliària presentaran els detalls de la tercera edició a 2:15 de la tarda. El congrés està previst pel 25 i 27 de setembre a la capital catalana. A la presentació
presentació d'avui i assistirà el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Riera.
I avui, el ple del Congrés dels Diputats debatrà sobre la proposta de finançament singular per Catalunya.
La cambra discutirà la moció del Partit Popular perquè el govern espanyol doni explicacions sobre les previsions i compromisos relacionats amb la proposta de finançament autonòmica. Començarà a les 3 de la tarda.
I a casa nostra, el monestir de Montserrat rebrà la medalla d'honor del Parlament.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de la Cambra Catalana, Josep Rull, entregaran la distinció a les 6 d'aquesta tarda. Intervindran l'abat de Montserrat, Manel Gasc, i actuarà a l'acte l'Escolania de Montserrat al Parlament.
I per acabar, a la vigília de l'11 de setembre de la Diada Nacional de Catalunya, el president Salvador Illa farà el discurs.
Serà a les 9 del vespre des del Palau de la Generalitat i es podrà seguir per la plataforma 3CAT.
Sobre l'entrega de la medalla i el mil·lenari de Montserrat en parlarem amb el prior de Montserrat i comissari d'aquests actes, Bernat Juliol, a partir de 8:45 aquí al matí a Ràdio Estel. I també parlarem amb Jordi Sacases, arxiver i conservador de la Basílica de Santa Maria del Pi, pel retorn de la imatge del nen Jesús que van emportar-se durant l'Olimpíada Popular.
Des d'aquest dilluns al vespre, l'Església ha recuperat la figura que un atleta galès va salvar d'un incendi a l'Església al 1936. La filla de l'esportista ha sigut qui ha retornat aquesta imatge a la Basílica. L'entrevista serà a 9:45 del matí.
I tot plegat ho comentarem en temps de tertúlia al punt de les 9 amb Gerard Pruna, responsable de la informació sobre Barcelona al diari Ara, amb Sílvia Barroso, directora del diari El Món, i amb Jordi Barbeta, periodista i analista polític. Gràcies, Sílvia. Passen 6 minuts de 8:15. Repassem les notícies amb la Júlia Julbe. Júlia, bon dia.
Bon dia, Pau.
L'any passat es van reduir les morts per suïcidi. És el primer cop que passa des de la pandèmia. Però, per contra, durant el 2023 van augmentar els intents de treure's la vida. Això sí, un dels col·lectius que més ha reduït les temptatives de suïcidi són les dones d'entre 15 i 29 anys, un dels més afectats.
Unes xifres que hem conegut avui, 10 de setembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es va notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la de fa dos anys, el 2022. Tanmateix, continua sent una dada superior a les registrades abans del coronavirus. Pel que fa als intents de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.100 casos de conductes suïcides. Això és un 7% més que el 2022 i 4.100 episodis de temptativa. Cal remarcar que el descens més acusat de la mortalitat per suïcidi es va registrar entre les dones de 15 a 29 anys amb un 20% menys respecte a fa dos anys.
Precisament per contribuir a prevenir el suïcidi, el Ministeri de Sanitat preveu posar en marxa el proper 2025 un pla d'acció. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat els principals objectius d'aquest document.
Nuestro objetivo es, como insisto, garantizar esa... tener una garantía asistencial, tener una rapidez de respuesta ante las situaciones de riesgo, asegurando que cualquier persona que necesita ayuda la puede tener en el momento oportuno. Necesitamos hacer prevención de los casos, detección precoz y mirada amplia.
La idea és promoure un registre de dades per entendre millor el fenomen, introduir un codi de risc per abordar sanitàriament el problema i fomentar la realització d'autòpsies psicològiques. En aquest document, que actualment encara s'està desenvolupant, hi participarà un grup format per investigadors, supervivents i també professionals en sociologia, infantesa, atenció primària i també salut mental, per donar-li un enfocament integral i també transversal.
El govern proposa un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves de nivell PISA, per millorar els resultats acadèmics dels alumnes catalans. Uns resultats que el passat mes de maig van ser nefastos. La proposta la va avançar ahir el president Salvador Illa en l'obertura del curs escolar i avui es portarà sobre la taula del Consell Executiu que reuneix aquest matí. En té més detalls en Xavi Toscano.
Els últims resultats de l'informe PISA van situar els estudiants catalans per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, especialment en matemàtiques, que va treure la pitjor nota des del 2006, i també en competència científica i incomprensió lectora. Davant d'això, el govern es marca com a objectiu prioritari d'aquest curs revertir aquesta tendència de mals resultats.
Serà un acord per comptar amb els millors experts, amb les millors pràctiques arreu d'aquests països en matèria educativa i per treballar-les conjuntament amb els alumnes, amb els docents, amb la comunitat educativa i veure com podem millorar l'educació a Catalunya. Aquest és el nostre objectiu, l'excel·lència.
Una proposta que d'entrada no ha estat ben rebuda pels sindicats d'educació. El principal sindicat de mestres i professors, USTEC, diu que en parlaran, però que no ha de ser l'OCDE qui decideixi que poden anar a l'educació catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
No considerem doncs, que hagi de ser el món empresarial, no? Les grans multinacionals qui dictaminin quins han de ser els objectius de l'educació i en quina línia metodològica s'ha d'aplicar en els centres, etc. Perquè no ho fa en clau pedagògica, ho fa en clau mercantil.
Uns sindicats que paral·lelament reclamen millores laborals al nou departament, sobretot pel que fa als seus salaris. En l'inici del curs escolar, USTEC ha exigit a la consellera Niubó començar a posar fil a l'agulla sobre aquesta qüestió si no vol trobar-se en manifestacions al carrer.
Doncs precisament, Xavi, la consellera Esther Niubó s'ha compromès a trobar aviat la solució al problema que pateixen a l'Institut d'Educació Secundària Júlia Minguell de Badalona. En aquest centre el curs ha començat amb 40 alumnes per aula degut a la falta de professors. La denúncia la feia aquest mateix dilluns, el primer dia de curs, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
Sí, el Biel publicava un missatge a la xarxa social X aquest dilluns a la tarda on lamentava la massificació d'aules. Segons l'alcalde badaloní, en algunes classes de batxillerat s'hi havien agrupat fins a 40 alumnes. Baixes que no s'han cobert o la manca de professors especialitzats han provocat aquesta situació en un centre d'alta complexitat com és el Júlia Minguell, al barri de Llafià de Badalona. En el missatge, el Biel reclamava solucions i hores després la consellera d'Educació, Esther Niubó, es defensava reconeixent la tasca dels serveis territorials del barcelonès per assegurar l'inici de curs en aquest institut.
Es va treballar molt per garantir aquest inici de curs. Divendres no estava garantit en el moment doncs, que van fer públic aquest seguit de, no, de problemàtiques que ells expressaven i a partir d'aquí hem de resoldre. No? En aquests moments, des d'ara, de fet, no, ja s'estan buscant les solucions i els ajustos que calia fer i, per tant, esperem que, com a molt ara aquesta setmana, doncs això ja s'ajusti.
Malgrat aquesta situació, Badalona en termes generals, però la consellera Niubó ha assegurat que el curs ha començat a Catalunya amb normalitat arreu del país.
Posa't al dia, al matí a Ràdio Estel.
Llogar una habitació a Catalunya costa 600 euros de mitjana. Una habitació, no tot un pis, eh? Això suposa un 97% més respecte al 2015. Així ho indica l'estudi Habitatges Compartits Espanya del portal immobiliari Fotocasa amb dades corresponents al primer semestre.
Si s'analitza el darrer any, el preu mitjà per habitació es va incrementar un 8% en comparació l'any passat, quan va ser de 565 euros. De fet, Catalunya és la comunitat amb un preu per habitació més car, seguit de les Illes, amb 576 euros, el País Basc amb 543 i Navarra amb 512. Són els quatre territoris de l'Estat que superaven els 500 euros a l'agost d'aquest any. I per contra, els preus més baixos corresponien a Extremadura i Castella-La Manxa amb 239 i 269 euros respectivament.
I des de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis calculen que l'Estat caldria construir 200.000 habitatges cada any, el doble dels que es fan actualment, per absorbir tota la demanda.
Des d'aquest organisme constaten que hi ha un desajustament important entre l'oferta de vivenda i la demanda del mercat. Això provoca que l'oferta d'habitatges nous sigui insuficient, derivant en un tensionament del mercat, un fet que provoca que els preus vagin a l'alça i que els joves i d'altres col·lectius que són més vulnerables tinguin problemes per accedir a un habitatge.
La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha donat explicacions aquest dilluns després que s'hagin fet públiques unes captures de pantalla de Signal on deia que el partit podria guanyar vots arran del cas dels cartells dels germans Maragall.
Al seu perfil d'X, la dirigent ha reiterat que no és la culpable i que no hauria autoritzat mai l'acció d'aquests cartells. De fet, relaciona aquesta campanya bruta amb l'aleshores president del partit, Oriol Junqueras, que es torna a presentar a la reelecció per liderar Esquerra Republicana. I sense mencionar-lo, Marta Rovira l'acusa indirectament de filtrar missatges interns per guanyar el Congrés, que els republicans celebren el pròxim 30 de novembre.
Un cas, Judit Caselles, que esquitxa el partit mesos després que sortís a la llum.
El cas dels cartells de l'Alzheimer contra Ernest Maragall i Pasqual Maragall encara porta cua després que Catalunya Ràdio hagi fet pública una conversa de grup de WhatsApp d'Esquerra Barcelona, on Rovira diu que dels cartells se'n pot treure rèdit electoral. Textualment, l'1 de març va escriure: «És una campanya tan agressiva que si la denunciem públicament, potser arrenquem uns quants vots de solidaritat». La direcció actual del partit insinua que aquesta informació s'ha filtrat de forma interessada als mitjans per atacar Rovira, que s'ha mostrat partidària que Oriol Junqueras no continuï al capdavant de la formació. La secretària general adjunta i portaveu provisional del partit, Marta Vilalta, fa una crida perquè no hi hagi joc grup polític a les portes del Congrés del 30 de novembre, on fins a 4 candidatures es disputen el lideratge.
I avui, malauradament, informacions o coses que transcendeixen estan més utilitzades en clau de procés congressual que no pas en clau de contribuir a esclarir uns fets que fins allà on hem pogut arribar des d'Esquerra Republicana, com els explicava abans, hem fet tot el que estava en les nostres mans.
Vilalta ha tornat a demanar disculpes en nom del partit pel cas i recorda que s'han posat fins a 4 sancions, 3 a treballadors i 1 al militant de la noia implicat amb els fets.
I encara des d'Esquerra, Joan Tardà s'ha mostrat molt crític amb el president de l'Assemblea Nacional, Lluís Llach.
Només m'interessa la seva música i les seves cançons, perquè crec que el Lluís crec que desbarra molt. I com que desbarra molt, i té tot el dret a desbarrar, eh? Però no ha deixat d'interessar-me, des del punt de vista polític. Com a polític, perquè ell actua com un polític, i a més com un polític, diguem, absolutament partidista, ha arribat a dir bestieses enormes com que Salvador Illa és un feixista.
Eren paraules de Joan Tardà en l'entrevista que vam fer ahir dilluns a aquest programa al matí a Ràdio Estel, davant de la proposta de Lluís Llach en què deia que Puigdemont i Junqueras no haurien de continuar al capdavant dels seus partits. I d'altra banda, les comunitats autònomes governades pel PP han començat a presentar recursos davant del Tribunal Constitucional contra la llei d'amnistia, Júlia.
Sí, Madrid, Andalusia, Cantàbria, Múrcia i també Aragó els han registrat. Ha estat aquest dilluns al matí, mentre que el govern del País Valencià n'acordava la seva presentació a la mateixa tarda. Els recursos van acompanyats de la petició de recusació de diversos magistrats progressistes a qui el Partit Popular vincula amb el PSOE per intentar bolcar la majoria. El termini de presentació dels recursos expira demà dimecres.
I la Junta de Castella-La Manxa, presidida pel socialista Emiliano García Page, ha registrat el seu recurs contra la llei telemàticament. Això sí, han volgut desvincular aquest recurs de l'estratègia que està utilitzant el PP.
De fet, ja havia acordat interposar aquest recurs el passat 30 de juliol, dient que la llei contravé el text constitucional i vulnera el principi d'igualtat. Fons de la Junta asseguren que el seu recurs no s'emmarca en l'estratègia del Partit Popular i que el seu objectiu és defensar els interessos de la comunitat autònoma com a part integrant de l'estat autonòmic contemplat dins la Constitució.
I el rei emèrit Joan Carles de Borbó ha creat una fundació a Abu Dhabi amb les seves filles, les infantes Helena i Cristina, per donar a conèixer la seva figura i aprofitar la legislació dels Emirats per centralitzar la seva fortuna fora de l'estat espanyol.
L'objectiu d'aquest moviment seria facilitar la transferència a les seves filles un cop mori. Joan Carles, recordem-ho, va marxar als Emirats Àrabs ara fa 4 anys, el 2020, tot i que durant tot aquest temps ha viatjat a Espanya diverses vegades. El rei Felip VI no tindria cap paper en aquest patronat.
I a Montcada i Reixac, aquest migdia es farà un minut de silenci per la noia de 17 anys que va morir atropellada per un tren ahir a la tarda. Segons les proves que li va fer la policia, la maquinista va donar positiu en drogues, però el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris creu que es tracta d'un fals positiu.
L'accident va tenir lloc a l'estació de Montcada i Reixac de la línia 2 de Rodalies. Cap a les 3 de la tarda, dues noies haurien intentat creuar les vies quan la barrera del pas a nivell estava baixada. Segons sembla, el pas d'un primer tren hauria fet pensar les joves que ja es podia travessar, però un comboi amb origen Portbou i destí Barcelona atropellava mortalment una d'elles. Després d'aquest accident, la policia local feia un test de drogues a la conductora d'aquest tren que donava positiu en unes quantes substàncies. Fons d'aquest sindicat afirmen que aquestes proves diagnòstiques, que són ràpides i que es fan als maquinistes, no són fiables del tot i que, per tant, poden acabar sent falsos positius. Per això insisteixen que s'han de contrastar. Amb aquesta víctima ja són 182 les persones que han mort a Montcada i Reixac atropellades pels trens. La història de les tres línies ferroviàries que hi passen, una xifra que també inclou els suïcidis.
I aquesta tarda el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or al monestir de Montserrat, coincidint amb el mil·lenari de l'abadia. L'acte tindrà lloc, com dèiem, a la tarda a les 6 i comptarà amb la intervenció de l'abat de Montserrat, Manel Gas, que recollirà el guardó, Judit Caselles.
Aquesta tarda veurem una imatge similar a la de dissabte. Les primeres autoritats del país, juntament amb l'abat de Montserrat, Manel Gasc, per commemorar el mil·lenari de la institució. Fa tres dies la cerimònia va ser al monestir, mentre que avui la celebració tindrà lloc al Parlament de Catalunya i comptarà tant amb la intervenció de l'abat com amb la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la del president del Parlament, Josep Rull, que li faran entrega de la màxima distinció que atorga la Cambra Catalana. Fa tres mesos, Rull va compareixer des del despatx d'audiències anunciant que atorgaven la medalla d'or a Montserrat perquè és un símbol de defensa de la llengua i la cultura catalana.
Monestir ha estat sempre amb Catalunya i al costat dels anhels dels catalans i les catalanes i s'ha convertit en un baluard en defensa de la llengua i la cultura catalanes i de les nostres llibertats col·lectives. A més, el monestir de Montserrat és exemple d'obertura a la societat i al món sencer.
Aquest guardó s'entrega des de l'any 2000 i en aquests anys s'han condecorat persones com la cuinera Carme Ruscalleda, l'entrenador de futbol Pep Guardiola i l'entitat Càritas de Catalunya.
Gràcies, Judit. I acabem explicant que la Sagrada Família es prepara per la celebració de les jornades de portes obertes en el marc de les festes de la Mercè.
Sí, aquesta cita anual té per objectiu mostrar a la ciutadania l'estat actual d'aquestes obres i oferir també l'oportunitat de visitar la Basílica de forma gratuïta a 20.000 persones. I com a novetat, aquest any les jornades s'ampliaran a 4 dies, del 21 al 24 de setembre. Els visitants faran un recorregut per la Basílica i en aquesta ocasió descobriran com s'està treballant per finalitzar la Torre de Jesucrist, la que serà la més alta del conjunt de torres centrals. I per primera vegada es mostrarà també un fragment del prototip de la creu que coronarà la torre.
Moltes gràcies, Júlia. Falten 10 minuts per les 8 del matí. Repassem què està passant a les xarxes i ho fem amb el moment viral que ens apropa l'Olma Giró. Olma, bon dia.
Bon dia, Pau. Resulta que aquests últims dies s'ha obert un debat a TikTok que no cessa. Els usuaris responen de forma, això sí, més o menys ingeniosa, a la següent qüestió. Quines són les coses que de petit pensaves que eren de rics?
Frigorífico con agua. El frigorífico típico que tenía como un grifo con agua o con hielo. Yo iba a tu casa y tenías eso. Y en mi cabeza eras familia de Bill Gates. Secadora. No, esto no tiene sentido. No me preguntéis por qué, pero yo la gente que me dice, no, le medio la secadora. A mí tener una secadora en mi casa. ¿Una secadora en mi casa? La televisión colgada en la pared. Esto igual es una tontería, pero yo cuando iba de pequeño, bueno, y ahora voy a casa donde tiene la tele colgada en la pared, digo, huele a billete.
Que ha obert la veda aquesta pregunta és el tiktoker Jorge Sairos, que té una sèrie de vídeos titulats Coses que de pequeño pensava que eren de ricos. El que ha passat, però, és que els seus vídeos estan agradant i ara cada dia, si obres l'aplicació, et trobes amb diferents usuaris posant sobre la taula altres exemples de coses que pensaven que de petits eren de rics.
No sé, ara tu quina...
Mira, una molt bona són les tovalloletes Candú, aquelles de la granota que eren de color lila i verdes. Si anaves a casa d'algú que tenia aquestes tovalloletes, aquesta persona tenia calarons. N'hi ha de molt bones, us recomano que ho poseu a TikTok, perquè riureu. També les que tenien màquines d'aigua i les coses sense funda, les persones que portaven mòbils sense funda, un sofà sense funda, és on, ui, aquests tenen molts diners, els és igual que se'ls espatlli el mòbil.
Jo és que, mira, jo dinar amb Coca-Cola ja em semblava una cosa extraordinària.
Fora de lloc. No, de debò que les respostes no tenen desperdici. Sí.
Doncs moltes gràcies, Orma, per apropar-nos al que passa a les xarxes.
Fins ara, Pau.
Fem una breu pausa de publicitat i venim amb el Santoral amb en Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a la una del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora d'informació, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Girona, 103.4. Les notícies del dia, al matí a Ràdio Estel.
Falten 7 minuts per les 8 del matí i a aquesta hora en Rafa Sanahuja ens apropa. Avui estic espès, eh?
No és dissabte i no soc Sanahuja.
Doncs com dèiem, a aquesta hora en Rafa ens apropa al santoral del dia.
Mira, avui és Sant Nicolau de Tolentinos i vols, com sempre, et faig una mica 5 cèntims de la seva vida, molt ràpidament. Sí. Sant Nicolau de Tolentino va néixer al 1245 a Fermo, Itàlia, i després d'entrar a l'ordre agustina va passar la major part de la seva vida al convent de Tolentino, a la província de Macerata, a Itàlia, com deien, dedicant-se a la predicació, confessió, i va tenir visions de les ànimes del purgatori que li demanaven pregàries. Sovint era atacat pel dimoni, atenció, que li causava ferides i el deixava coix, tot i estar malalt els seus anys de la seva vida, els darrers anys de la seva vida, continuava ajudant als altres i realitzant obres de misericòrdia i miracles.
Carai, i quants Nicolaus tenim a Catalunya
Mira,
avui?
Mira, en aquest cas molt pocs. Només tenim 318 Vaja. En tot Catalunya. No és un nom que s'estili massa, Nicolau.
No. Bé, igualment, felicitats a tots ells.
Exacte.
I repassem què destaquen avui els diaris religiosos.
Doncs mira, Vatican News destaca que el papa ja és des d'aquest dilluns a Timor Oriental, tercera i penúltima etapa del seu 45è viatge apostòlic, després de la benvinguda del president del país, José Ramos Horta, francès, ha definit la identitat timoresa amb la diversitat de cultures.
El cristianisme, nacido en Asia, llegó a estas regiones del continente a través de misioneros europeos, lo que da testimonio de su ubicación universal y su capacidad de armonizarse con la más diversa cultura, que al encontrarse con el Evangelio llegan a una síntesis nueva, más elevada y más profunda.
En la mateixa línia, el pontífex Pau ha defensat que la fe cristiana s'integri en cada personalitat allà on es fa present, i també podem llegir que el papa s'havia reunit unes hores abans amb joves de Papua Nova Guinea, que els va demanar que practiquin el llenguatge de l'amor i del servei. Això li va demanar a més de 10.000 nois i noies. També podem llegir a l'edició digital de Catalunya Cristiana, això és interessant, que ahir, en el marc de la regata cultural de la Copa de l'Amèrica, el president de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida, Monsenyor Vicenzo Paglia, ha participat en una taula rodona al Museu Diocesà de Barcelona sobre el tema dels oceans. Ha estat invitat per la Delegació Diocesana de Pastoral de Fe i Cultura de l'Arquebisbat de Barcelona i ha destacat que és urgent dissenyar un nou humanisme que ell anomenaria, diu, planetari. És un humanisme que fa de la cura de les relacions entre els éssers humans i la creació el seu punt central.
I ara repassem la informació comarcal. Què destaques avui, Rafa?
Mira, per exemple, que el diari de Tarragona destaca que aquests 5 casos de dengue autòcton a Tarragona. Tenim dengue autòcton, dos dels quals d'aquests casos van ser ingressats a l'Hospital Joan 23. Un tercer cas no va requerir ingrés i els altres dos van ser asimptomàtics. Anem cap a Lleida, on el diari Segre explica que està a la venda, per si t'interessa, Pau, un castell medieval per 1,6 milions i es mostra com és per dins.
Carai,
el reportatge.
Això balla.
Sí,
4 duros.
Els propietaris demanen aquesta xifra per la fortalesa construïda entre els segles 11 i 12, tot i que van viure l'edifici 25 anys, després el van destinar a turisme rural. Ara es jubilen i han pensat en vendre'l.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Rafa.
A tu.
I anem, quan falten 3 minuts per les 8 del matí, amb les notícies culturals que ens apropa en Joan. Joan, no només parlem de teatre avui, perquè també hi ha una altra presentació importantíssima pel que fa al món de la cultura a casa nostra, i és la del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Sitges.
Doncs sí, Pau, en aquest cas també el director artístic del festival, Àngel Sala, i la directora de la Fundació, Mònica García, presentaran la programació del Festival de Sitges. Això serà a les 12 del migdia a la Casa Seat de Barcelona. I ja us avancem que una de les pel·lícules que podrem veure al festival és ni més ni menys que el desè llargmetratge d'Armar Recha, una pel·lícula rodada majoritàriament amb actors invidents, en part inspirada lliurement en el món surrealista i l'imaginari de Luis Buñuel, i en la que també hi participen l'actor Lluís Soler i les actrius Montse Germán, Montsal Canyiz, Eulàlia Ramon, Raquel Ferri, Ona Planas i Cristina Dilla. Marc Parrot, a més, serà un dels músics més respectats del panorama musical, ja ho és, de fet, i ha composat la banda sonora d'una pel·lícula com aquesta, Centaures de la nit, es diu.
sortirà la pel·lícula.
Doncs estarem pendents d'aquesta presentació. També presenten, com dèiem abans, i es va fer la gala de Catalunya Aixeca el Taló, avui és el torn d'una de les sales de proximitat que més ha crescut els darrers anys, és el Teatre Acadèmia.
Això serà d'aquí ben poca estona, Pau, a un quart d'onze del matí, quan el director artístic de l'Acadèmia, Guido Torlonia, presentarà una temporada plena de noms propis, com el de Xavier Albertí, que és a punt de dirigir En mitad de tanto fuego, Marc Jornet, que dirigirà un clàssic de clàssics com Bodes de sang, de Federico García Lorca, o Alicia González Lá, Caral Casasayas i Anabel Tutusaus, que protagonitzaran l'obra Mestre de Lucía Calamaro, L'origen del món. I per acabar aquesta agenda, Pau,
digue'm,
et porto musiqueta, ara que parlàvem molt de teatre un dia com avui,
sí,
no podíem deixar d'escoltar la Lupe i aquest Puro Teatre, un clàssic de clàssics, eh?
Drama no es necesario, ya conozco ese teatro.
Teatre que està protagonitzant aquest inici de la nostra temporada i de la temporada teatral. No sé què ens pots explicar d'entre bambalines del que va passar ahir a la gala.
Mira, ahir molta gent, deixa'm-ho dir, esperava un espectacle una mica carrinclonet, que sí, això a vegades el teatre català també ho té, i trobo que no ho va ser gens. Mm-hmm. Trobo que va tirar de crítica àcida, que està molt bé. Va aprofitar per reivindicar que la joventut vagi molt al teatre, que ja el comença a omplir gràcies a gent... Hi ha gent que el considera... Aquí hi ha polèmica, eh? Hi ha gent que el considera teatre i hi ha gent que no. El Mago Pop, per exemple, que omple les sales de joventut.
Per doncs, tant, ja ho sabeu. Escolta'm. Aneu al teatre.